Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 1 d'agost del 2026. Aquest dijous es va acabar el termini per presentar al·legacions al Plater, el pla amb què el govern vol definir on s'han d'implantar les energies renovables a Catalunya durant les pròximes dècades. I una vegada més, el territori s'ha hagut de quadrar per recordar que més enllà de Barcelona també hi viu gent. I és que mentre des d'un despatx de la capital es dibuixava el mapa del desplegament de renovables, aquí fa anys que ajuntaments, tècnics i els principals agents socials i econòmics treballen per consensuar una proposta pròpia per decidir on encaixen les renovables i on no. Un treball que, recordem, el mateix govern havia encarregat a través de les oficines comarcals de transició energètica i que, paradoxalment, ara sembla ignorar. El debat no és si cal avançar cap a la transició energètica. La resposta és sí. La qüestió és com es fa i quin assumeix el cost. Perquè no és just que, una vegada més, siguin els mateixos territoris de sempre els que hagin de carregar amb el pes de produir l'energia per al país. La solidaritat territorial és necessària, però només és solidaritat quan és compartida. El Priorat fa temps que ha decidit quin model de futur vol construir. Un model basat en el paisatge, la vitivinicultura de qualitat, l'activitat agrària, el turisme sostenible i la preservació d'un patrimoni que aspira fins i tot a ser reconegut per la UNESCO. Qualsevol planificació energètica que doni l'esquena a aquest projecte de comarca difícilment pot considerar-se una bona planificació. I encara hi ha una altra reflexió que es repeteix massa sovint. Els grans processos de participació i els períodes d'al·legacions continuen coincidint, curiosament, amb els mesos d'estiu, quan molts ajuntaments funcionen amb serveis mínims, les entitats redueixen l'activitat i bona part de la ciutadania és de vacances. Si realment es vol escoltar el territori, cal donar-li les eines i el temps perquè puguin participar en igualtat de condicions. Potser ha arribat el moment que el país deixi de planificar el territori des de la distància i comenci a confiar més en aquells que el coneixen, el viuen i han decidit construir el seu futur. Del Plater en parlarem avui a l'informatiu, ja que repassarem les principals al·legacions que ha presentat el Consell Comarcal del Priorat, però també ens farem ressò, una setmana més, de l'elevat risc d'incendi que tenim a la comarca i escoltarem les entrevistes que vam fer al regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, el Robert Coll, per parlar del programa de la Festa Major d'enguany. I també amb els membres de l'associació iCatalani, que, en el marc de les festes majors, oferirà el concert per a violoncel i piano amb Robrec de Roeg i Marc Giné. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! I com dèiem a la portada, el Consell Comarcal del Priorat ha presentat al·legacions al Plater, amb l'objectiu que el document incorpori el Pla d'Implantació d'Energies Renovables al Priorat, que identifica els espais més adequats per a la implantació de renovables a partir dels criteris establerts per la normativa vigent, la Carta del Paisatge del Priorat i un ampli procés de consens que ha suposat la ratificació per part de 19 dels 23 ajuntaments prioratins. La principal discrepància entre el Plater i el Pla Comarcal té a veure amb la planificació de l'energia eòlica, ja que des del Priorat s'aposta per un model concentrat en aquells municipis que han manifestat la seva voluntat d'acollir aquest tipus d'instal·lacions, és a dir, Margalef, La Bisbal i Cabassers, amb un potencial de fins a 110 megawatts, mentre que la Generalitat preveu un total de 567,5 megawatts per al conjunt de la comarca. Una xifra molt superior que afectaria pràcticament tota la comarca i comportaria la instal·lació d'entre 100 i 125 aerogeneradors d'uns 200 metres d'alçada. Per altra banda, pel que fa a energia fotovoltaica, el Pla Comarcal identifica un potencial de 142 megawatts, prioritzant espais ja transformats o antropitzats, mentre que el Plater continua reservant una part important de la nova implantació sobre sòls no urbanitzables. A més, des del Consell s'alerta de que el Plater no té en compte les especificitats territorials del Priorat, ni el fet que la comarca és l'àmbit del primer pla territorial sectorial agrari específic que s'està elaborant a Catalunya i que és, precisament, impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Igualment, considera que la proposta compromet la continuïtat de l'activitat agrària, ja que preveu la implantació de renovables en moltes terres que actualment estan conreades. Així doncs, el Consell Comarcal demana que s'excloguin tots els conreus del Priorat com a espais aptes per a la implantació de parcs fotovoltaics i eòlics, preservant així un sector estratègic per a l'economia, el paisatge i la identitat de la comarca. Un dia més hem de parlar també de l'elevat risc d'incendi que afecta el nostre país. Les altes temperatures i la previsió que aquest cap de setmana bufi el vent han obligat a extremar les precaucions arreu del territori. Durant tota la setmana, els municipis de la meitat nord del Priorat s'han mantingut en el nivell màxim de risc d'incendi, mentre que la resta de la comarca s'ha situat en els nivells alt o molt alt. Aquesta situació ha comportat restriccions d'accés a espais naturals com el Parc Natural de la Serra de Montsant i les muntanyes de Prades, així com la limitació de diverses activitats al medi natural. Davant aquest escenari, Protecció Civil torna a demanar la màxima prudència i insisteix a evitar qualsevol activitat que pugui originar un incendi o posar en risc les persones. Així mateix, recorda la importància de consultar diàriament el mapa de risc, els possibles tancaments d'espais naturals i les restriccions vigents abans de desplaçar-se o dur a terme activitats a prop de zones forestals. Aquesta setmana arrenca una nova edició del cicle Escolta Montsant, que anirà a càrrec de l'arpista Anna Amigó, recentment distingida amb el segon premi del World Harp Competition 2026, un dels certàmens internacionals de referència que reuneix les millors intèrprets d'aquest instrument. El cicle passarà per la cova de Santa Llúcia de la Bisbal, l'ermita de Sant Salvador de Margalef, l'ermita de Sant Vicenç d'Albarca, l'església de Santa Llúcia de la Vilella Alta i l'ermita de la Mare de Déu de Montsant. Escolta Montsant combina música en directe i patrimoni amb l'objectiu de posar en valor alguns dels espais més emblemàtics de la Serra de Montsant a través d'una proposta cultural de petit format i en contacte amb la natura. El passat divendres va tenir lloc l'acte de presentació de la programació de la Festa Major de Falset d'enguany, que se celebrarà del 13 al 17 d'agost, tot i que des de ja s'estan duent a terme diversos actes previs. Per parlar de tot plegat, hem convidat un any més al regidor de festes de l'Ajuntament, el Robert Coll. Bon dia, Robert.
Hola, molt bones.
Primer que res, com afronteu la Festa Major?
Bé, al final la Festa Major és un repte que aportem pràcticament des de que s'acaba la Festa Major anterior, treballant-hi, i ara doncs estem immersos en aquests preparatius on rebrem al llarg de les properes setmanes al voltant d'un centenar d'actes, entre actes previs, Festa Major i Santa Càndia.
Uh-huh. Com és habitual, la Festa Major ve marcada per diverses efemèrides i enguany crec que una de les més importants són els 125 anys de la Batalla de Flors.
Sí, bé, portem ara des de fa un any, una mica més d'un any, treballant en fer recerca dels actes més singulars de la Festa Major des de l'Ajuntament i déu-n'hi-do el que estem trobant. I teníem la primera referència de la Batalla de Flors al 1901 i tot just aquest any doncs, són aquests 125 anys de la primera Batalla de Flors doncs, que tenim com a referència, i hem obert les inscripcions per les carrosses com cada any, i és una festa doncs, que ha anat evolucionant el pas del temps. Doncs amb el format doncs, que abans eren carros, ara són tractors amb carrossa, el tema que eren pètals de flors i des dels anys 30 és confeti, i ja ho tenim també tot a punt doncs, per celebrar aquesta efemèride d'aquests 125 anys de Batalla de Flors.
Mm-hmm. És una festa que al llarg de la seva història ha tingut els seus alts i baixos, de fet hi va haver uns anys, no? Durant un període que s'havia de celebrar cada dos anys perquè no hi havia prou carrosses per celebrar-ho.
Aquest any, de moment, anem bé. Anem bé, vam obrir inscripcions la setmana passada, a finals de l'altra, i portem 6 carrosses ja inscrites. Per tant, esperem doncs, que arribem més o menys al número d'aquests últims anys, que eren entre 8 i 10 carrosses, i això és important. O sigui, animem a que, si algú s'ho està repensant, que s'inscrigui, perquè al final, com més carrosses, les carrosses fan festa, i el bonic és que hi hagi la batalla entre el públic i les mateixes carrosses. També doncs, hi hem preparat el que és la rua amb la xaranga abansonats, també hi ha participat en la colla gegantera i dues batucades convidades per la batucada de Batxet. Per tant, són tres carrosses, una xaranga els gegants juntament amb les carrosses, doncs, que això provocarà que sigui una gran rua.
Clar, clar, sovint pensem, no?, quantes carrosses per la Batalla de Flors, però clar, darrere d'una carrossa hi ha una preparació molt, molt gran.
Sí, de fet ara portem uns dies ja que es veuen, sobretot gent jove, amb les bosses plenes de flors, que és una feina doncs, que no es veu, al preparar les carrosses i al final doncs, visibilitzar doncs, el dia de Batalla de Flors aquesta feina doncs, que al darrere és important, perquè això també fem aquest reconeixement a totes les carrosses. Aquest any tenim de jurat doncs, que decidirà la carrossa guanyadora, que és el grup de teatre, la companyia de teatre artesana que celebra 25 anys. Mm-hmm. I també hem incorporat un DJ de renom a la Batalla Flors, que és l'Ernest Codina, de RAC 105, doncs que també amenitzaran des de l'arribada a les carrosses fins al castell de focs final.
Canviant de tema, proseguim amb efemèrides, no? Enguany es commemoren els 160 anys de la primera referència documental del Vall de Bastons, i per aquest motiu el Vall de Valencians també l'ha volgut recuperar.
Sí, ens van informar a través d'anar buscant informació i a través també de que el dia 4 d'agost se presenta un llibre, doncs, que és molt divulgatiu i al final està pensat, doncs, tant per famílies amb infants com, doncs, qualsevol persona, doncs, que tingui interès en les festes i tradicions locals. Doncs és un llibre que explica els elements identitaris de les festes al llarg de l'any i aquests elements festius que participen dins de les festes. I un era el Vall de Valencians. Juntament amb el Vall de Valencians, doncs, vam demanar la informació i ens van explicar, doncs, que, doncs, ja aquest any, tot just, és els 160 anys, doncs, de que teníem documentats el Vall de Bastons a Falset. Ara portàvem, doncs, uns anys, doncs, que no hi havia Vall de Bastons, i el Vall de Valencians, doncs, ha apostat aquest any, doncs, per recuperar, doncs, aquest format.
Clar, perquè, és a dir, si no vaig errat, no? L'última referència que teníem, o que almenys jo recordi, del Vall de Bastons era quan l'Esbar Sant Gregori.
Correcte, correcte. L'última presència del Vall de Bastons era quan encara existia l'Esbar, i ara, doncs, portem tot aquest període, doncs, que no hi ha hagut Vall de Bastons a Falset, i aquest any, doncs, tornem a gaudir del Vall de Bastons a través del Vall de Valencians, doncs, que faran aquest format, doncs, de Vall de Valencians, però també en Cercavila...
Mica les dues coses.
Sí, faran les dues coses.
Val, i encara dos efemèrides més, una l'has comentat abans, 25 anys de la Companyia de Teatre l'Artesana i 15 de la Mulassa.
Sí, al final, doncs, la Companyia de Teatre l'Artesana han preparat una obra de teatre que tindrà lloc tant el 2 d'agost, que hi ha les entrades a la venda, com el 4 de setembre, i els han preparat i presenten l'obra del Malalt Imaginari de Molière, i res, al final és l'acte d'aniversari també de la Companyia de Teatre Artesana, i la Mulassa, doncs, també fa 15 anys, doncs, que està amb nosaltres i participa, doncs, dels actes festius des de l'any 2011, i al final, doncs, la Mulassa també té el seu gran pes dins de la Festa Major Falset, amb el Corre Somera, amb el Corre Mulassa, i participant als actes, doncs, més de protocol, entre cometes, com pot ser la Cercavila, de Festa Major o Santa Càndia.
Seguim amb més novetats, perquè enguany, per una banda, l'Espígol serà més curt.
Sí, l'Espígol, de fet, ja es va modificar el recorregut fa, si no recordo malament, 3 anys, 3 o 4 anys, i es fa amb l'objectiu de que perquè continuï sent una festa lluïda.
I fa molta calor.
El problema bàsic és que fa molta calor i al final s'allargava bastant, i no hem d'oblidar que és una festa que els protagonistes són els infants, els nens i les nenes, i per això els hem de cuidar, perquè la festa, doncs, tingui una continuïtat. El que hem fet és fer el recorregut breu, que sigui el tomb al nucli antic, per carrer Dalt, plaça Vella, carrer de Baix, perquè en uns 40 minuts o 3 quarts d'hora tinguem el recorregut fet, puguem fer els balls finals a la plaça de Quartera, puguem fer la foto amb tots els infants, i en una hora i poc ja haguem pogut celebrar la Cercavila de l'Espígol, perquè si no ens trobem això, que la calor cada cop apreta més, com més dura el Cercavila.
Ah, els nens se cansen.
Els nens se cansen, després, doncs, la gent, doncs, deixa, doncs, de celebrar el que és la Cercavila mig recorregut i acaba sent, doncs, si és molt llarg, doncs, acaba sent deslluït en alguns trams.
També es recupera el Vall del Fanalet.
Sí, hi ha alguna referència així molt esporàdica, no és que fos tradicional a Falset, però aprofitant a la nit del 16...
És molt de Festa Major a tot arreu,
és molt típic de Festa Major, però ara feia bastants anys, doncs, que no teníem Vall de Fanalet. De fet, jo no ho recordo dins la meva existència, que eren aquí viscat. Però la idea també ha sortit d'aprofitar que el dia 16, doncs, hi ha el concert de tarda, hi ha el Correfoc, que és la nit del foc, i després hi ha el Vall de Nit, doncs, relacionar la nit del foc amb el Vall del Fanalet, i estan a disposició els fanalets, i abans de la mitja part de l'orquestra de Laia, que és la que tindrem aquell dia, doncs podrem gaudir d'aquest ball en parella.
També gaudirem dels actes més tradicionals de la Festa Major, no? Ball de coques, la bicicletada, la corremolassa i la Cercavila.
Sí, de fet, si comencem per l'ordre de la Cercavila, tenim de pregoner el Josep Ahumada aquest any, que ens està preparant un pregó sorpresa.
Algo sabem aquí a la ràdio, perquè...
Jo gairebé no sé res, però té molt bona pinta pel poc que sé. seguirem una mica amb el format de pregó que portem aquests últims anys, des del Joan Anton Català, la Marta Cardona, el Toni Olensanz, doncs han sigut uns pregons molt potents, uns pregoners locals molt potents. El que volem fer és això, visibilitzar doncs el talent local i a més de tindre pregoners doncs que ens vinguin a fer un pregó des de fora, doncs preferim que sigui més autèntic, més falsedat, i serà, el que podem dir és que serà un pregó bastant artístic. I després a la Cercavila tenim com a convidat d'honor el Lleó
de Tarragona,
seguint doncs amb aquest model de Cercavila, doncs que el que volem és que a la Cercavila cada any hi hagi un tret distintiu i alhora visibilitzar el que és la festa major doncs amb els convidats doncs que vinguin a fora i descobreixin doncs el que tenim a Falset aquell dia.
Clar, la Cercavila ha dit també que ha fet una crida per aconseguir voluntaris i portadors dels nanos. Sí. Com ho tenim això?
El que s'ha preparat és si hi ha algun infant que vulgui portar el nano, que vagi a la casa de la festa, que pregunti, però hem pensat doncs per tal de que l'Ajuntament Petit també tingui el seu protagonisme, ja el tenen al moment del pregó, que fan de presentadors i ho fan cada any superbé, al final acaba sent un èxit el pregó amb ells. El que volem és que doncs també participen activament a la Cercavila, portaran els nanos que són els més petits de nanos, que no pesen tant, i ara hi ha la crida oberta pels nanos, com si diguéssim els que són els de l'esbar, que doncs al final
són macos,
són una mica més grans, i al final per aguantar Cercavila doncs has de tindre ja una certa edat. Que se poden fer les inscripcions, si teniu el programa ho teniu un QR, i després veureu les imatges dels nanos, cliqueu el nano que voleu que vulgueu portar, i allà hi ha tota la informació al mateix formulari, si no a la casa de la festa es pot preguntar doncs, i també es pot fer la inscripció allà.
Creus que els han de reivindicar una mica més els nanos?
Sí, al final, com que són poca cosa, a vegades sembla que pues bueno, els tenim allà, si els podem treure bé i si no també, i no, al final és un ball més, un ball popular més que tenim, i tenim la gran sort doncs que els nanos al final també són la primera porta d'entrada a molts nens i nenes al que és a participar dins de les festes, de la part més interna, de participar d'un cercle des de dins. I al final és important això, al final és també crear una base o despertar aquest interès, doncs, perquè
és allò que dius, crear cantera, no?, una mica.
És crear cantera, perquè al final aquests nens, si desperten l'interès doncs, per participar dins la cultura popular o dins de les festes locals, acabaran entrant en entitats i associacions, i al final doncs, això també és una riquesa pel poble.
Com sempre, després de la Cercavila hi haurà la Tupinada. Fa uns anys que es va engegar aquesta tradició de que algú vinculat a Falset tingués l'honor d'encendre-la. Enguany també serà així?
Enguany també serà així. Estem treballant encara amb qui seran els encenedors, que ara estem perfilant els detalls i al final doncs, també les confirmacions, perquè es pot posar, però això també s'ha d'acceptar.
Sí, sí, clar.
I a vegades doncs, que, bueno, doncs, hi ha gent doncs, que ho veu molt clar, gent que no ho veu tan clar, gent que potser li fa una mica
de respecte.
No? Al final doncs, és pólvora i la pólvora doncs, hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que agrada menys, però sí, seguirem amb el format d'aquests últims anys.
Tot això serà durant els dies de la festa major, però des de ja estan tenint lloc actes previs. Quins destacaries?
Bueno, destacaria sobretot hem fet una aposta amb el que és una programació enfocada per tots els públics, des dels infants més petits fins al públic doncs, major d'edat o públic més gran. I aquí hi ha una bateria d'actes, des dels actes previs i la festa major.
Falten dues setmanes per la festa major.
Però és que cada dia tenim actes i està pensat sobretot això. S'ha volgut equilibrar, hi ha entre actes previs, festa major, Santa Càndida, hi ha 10 actes familiars. Final, i de molts tipus, des de presentacions d'aquest llibre, per exemple, que hem estat parlant del taller de dibuix, fins a espectacles de circ, o el 14 d'agost hi ha un concert doncs, familiar també, que es busca que dins d'aquest públic doncs, també hi hagi diversitat, doncs, també per intentar doncs, agafar tots els gustos que siguin possibles, i així amb tot, així amb tots els actes, també destacar molt que hi ha molts actes, que tampoc ni vull anomenar molts, perquè tots són importants, i al final aquí és anar fullejant el programa, anar marcant doncs, els actes doncs, que vegueu que us encaixen més, i destacar que molts actes hi ha una implicació directa a les entitats locals. Tenim un cens d'entitats amb més de 40 entitats que participen, i dins d'aquest voltant del centenar d'actes hi ha 44 actes que hi ha una implicació directa d'alguna entitat, ja sigui que organitza la mateixa entitat o ja sigui que participa doncs ni que sigui una entitat, hi ha actes que pot ser 8, 10 o 12 entitats com pot ser el Cercle de Vila. Mm-hmm. Però això és important de destacar.
Bueno, està clar, no?, que sense les entitats aquest programa d'actes no podria ser.
Bueno, de fet, és gràcies a la participació de les entitats i gràcies a la participació del poble. Al final també és el que es vol reflexar amb la portada de Festa Major, que és la gent que fa la festa, des dels propis voluntaris, els comerciants que patrocinen la Festa Major, les mateixes entitats i la mateixa gent del poble. La mateixa gent del poble que engalana cases, engalana carrers, participant al concurs de carrers que portem anys que organitza la Carinyena, i el fet de participar. O sigui, tenim ball de coques, si no hi ha gent, no hi ha coques.
Si no hi ha gent que balla, no...
Batalla de flors, no hi ha carrosses, no hi ha batalla de flors. I així amb tot. Al final, la importància de la gent i la importància de que la gent s'estimi la festa, doncs és el que s'ha volgut reflexar en aquest cartell de Festa Major.
Creus que és precisament això, aquesta participació i aquesta implicació de la gent, el que fa especial també la Festa Major de Falset?
Sí, més que res perquè la gent se la sent seva, i el fet aquest de que se la senti seva provoca aquestes ganes de participar. I ja veus a partir del mes de juliol que estàs encara per final el programa i la gent t'atura o la gent va a l'Ajuntament i pregunta, ja portem molts dies que la gent pregunta que tenim el programa de festes, que tenim el programa de festes. Hi ha aquest interès, que aquest interès se desperta a través de l'estima per les festes que tenim, i al final són festes que també hem anat remenant i veiem que provenen des de l'època medieval. I això és molts anys, moltes generacions que han passat per aquesta festa, moltes persones que l'han cuidat, i si hi ha aquesta estima, doncs de ben segur que aquestes festes poden perdurar molts anys més.
Uh-huh. Enguany, a més, el calendari ha volgut fer caure la Festa Major entre dos efemèrides de grans dimensions, podríem dir, no? Per una banda, l'eclipsi del dia 12, i per l'altra, pas de la volta al dia 26.
Sí, si no en teníem prou, amb el que és Festa Major de Santa Gàndia, que ja va bastant seguit, que tenim alguna setmaneta de descans, però hi ha actes, pràcticament s'entrellacen. El dia 12 d'agost tenim aquest eclipsi total de sol. Des de l'Ajuntament hem fet que al moment d'entregar el programa s'entreguin dues ulleres homologades per tal de poder gaudir d'aquesta efemèride, que al final és natural, o sigui...
Sí, no, vull dir, passarà, us agradi o no us agradi.
No us ha vingut perfecte. De fet, també, aquí m'he hagut de repensar una mica la Festa Major, de si comencem el dia 11 o el dia 13, hauria sigut espectacular que a Mitxerca de Vila
s'ha
fet tot a fosques, i si hagués pogut encetar tu que anava en aquest moment, hauria sigut... Però era molt difícil, era molt difícil.
No, i també, també està bé poder gaudir de
de
l'esdeveniment.
Gaudir l'esdeveniment, i al final també és un moment que també és màgic, l'eclipsi, cadascú que el visqui a la seva manera, al lloc on cregui més oportú veure'l, i sobretot després també recomanar intentar buscar un punt que sigui visible, però intentar evitar el que són zones naturals, perquè també estem els mesos que estem i el risc d'incendi també és molt elevat. I després l'altra efemèride, el 26 d'agost tenim l'inici d'aquesta etapa de la Volta de Falset Roquetes, que també complementa, al final és un esdeveniment internacional que posiciona Falset i es visibilitza Falset dins de molts països, perquè és un esdeveniment que és molt concorregut i que el segueix molta gent, i el rebrem aquesta sortida el 26 d'agost al migdia. I aquí hi ha una sèrie de recomanacions que també tenim a l'Ajuntament i que es faran difusió.
Sí, també en parlarem un dia també.
De trànsit, sobretot, que això també al moment de fer qualsevol moviment aquell dia o el dia previ, s'ha de tenir en compte. I després ja ens enllacem amb Santa Càndia.
Ja començarem amb Santa Càndia, però ja tornaràs després.
Ja tornaré, que si no
acabaràs. En definitiva, que venen uns dies molt intensos.
Venen uns dies molt intensos i uns dies que estan pensats perquè tothom pugui gaudir la seva manera. Això és la Festa Major, és aquest retrobament amb la ciutadania, amb persones que ens visiten. També és una manera de presentar el que som Falset, i esperant que el temps acompanyi, sobretot, que no faci molta calor, però que tampoc no es plogui. I sobretot esperem que pugueu gaudir de tots els actes que s'han preparat amb tanta estima i amb tantes mans que hi ha al darrere.
Uh-huh. Bé, Robert, moltes gràcies per haver passat per la ràdio a presentar-nos el programa de festes un any més. Molts ànims davant la feinada d'aquests dies, i també a gaudir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I ara els deixem amb una segona entrevista. En aquest cas, Jordi Soldevila entrevista els membres de l'associació I Catalani, que el proper dia 14 d'agost oferirà el concert per a violoncel i piano amb Robrecht de Roeg i Marc Giné. L'escoltem.
A motiu del concert del proper 14 d'agost, tenim aquí a l'estudi de Ràdio Falset a membres de l'associació I Catalani, els organitzadors d'aquest concert, i també al violoncel·lista d'aquest. El passo a presentar són el Robrecht de Roeg. Bon dia.
Bon dia.
El Ronald de Roeg. Bon dia.
Bon dia.
Ronald de Roeg ve com a coordinador artístic d'aquesta associació.
Sí, de l'associació I Catalani, sí.
I Joaquín Riz com a vicepresident de la mateixa.
Hola, bon dia.
Tot i que ja és una nova edició d'aquest concert, ens agradaria que ens féssiu 5 cèntims de què és I Catalani.
I Catalani és una associació cultural que va començar el desembre del 2015. A partir del 2016 hem fet cada any un o dos concerts a Falset, la majoria al Castell, alguns també a l'Artesana, i doncs hem intentat portar a terme una tasca de divulgació de la música clàssica i de presentació de joves intèrprets excel·lents de música clàssica, doncs de poner-los en contacte amb el públic i intentar doncs sempre presentar programes molt accessibles, de gran qualitat però molt accessibles, de manera que no hi ha una barrera per poder gaudir d'aquesta música.
Joaquín, una nova edició, o sigui, Falset ja és una cita, una plaça important per I Catalani.
Sí, ja són 11 anys. Van començar el 2015 i estem al 2026 i aquí estem encara. Ens agradaria fer més d'un concert, però el tema, clar, què passa? Que portem gent que ja té una qualitat que per veure-la hauries d'anar com a mínim a Tarragona o inclús un lloc més gran, no? I clar, portar aquest tipus de músics ens acarrea una sèrie de gastos que moltes vegades, clar, suposen una càrrega per l'associació que a vegades no la pot assumir.
Mm-hmm. Doncs, si us sembla, un petit detall. Això de Catalani, d'on surt?
I Catalani, doncs, és de la tradició que durant segles, això va començar al voltant del 1600 i va acabar al segle XIX, que l'italià era la llengua preferida de la música. Encara avui dia els músics, quan parlem dels moviments musicals, parlem amb termes italians com allegro, adagio, andante, etc. No? O sigui, ha perdurat encara en aquest sentit. Però en el sentit general, ja no, però aquests segles de tradició hi són, i per dir músics catalans, en italià haguessin dit I Catalani, i llavors hem agafat aquest terme per connectar amb la tradició i per agafar un terme més internacional.
Mm-hmm. Doncs, si us sembla, centrant-nos en l'edició d'enguany, que, repetim, se celebrarà el proper 14 d'agost, a les 7:45 del vespre al Castell.
Al Castell, sí senyor.
Tenim aquí a l'estudi un dels intèrprets, perquè estem parlant de que serà de violoncel i piano. És així?
Sí, sí, efectivament.
Robrecht, que estava per tu, què ens pots dir d'aquest concert? Què ens pots explicar, de moment?
Doncs, diferents coses. Primer de tot, és música de cambra. Dos intèrprets que toquem com a igual, podríem dir. Clar, en cada obra hi ha moments de més protagonisme per part d'un o d'un altre, però són obres de gran envergadura, on es demana un gran coneixement tècnic de part dels dos i una demostració tècnica de part dels dos per igual, i un treball de cambra, com dic. O sigui que els dos ens hem d'entendre conjuntament perquè el concert funcioni bé. I vam triar quatre obres que tinguessin estils molt diferents, contrastants, perquè també pel públic sigui agradable, que no sigui un concert de dalt a baix on tots els estils siguin semblants, sinó que contrasti molt una obra amb l'altra.
De quins temes, de quins artistes estem parlant?
Doncs la primera obra que tocarem serà la sonata Mi menor de Johannes Brahms, i és una sonata romàntica, no? És una sonata que tracta sobre viure la vida al màxim, això és el que transmet, no?, d'aquest romanticisme, de sentir-ho tot a flor de la pell, el vol dolent. Però a la vegada té una curiositat, i és que Brahms tenia una gran admiració pel famós Johann Sebastian Bach, i en aquesta obra podem veure moltes referències cap al passat. O sigui, tot i ser un compositor romàntic pur que dic que vol transmetre'ns aquesta filosofia de vida de viure-ho tot a flor de la pell, a la vegada està connectant també amb el passat i demostra aquesta admiració cap a un compositor d'un altre estil. Després, la segona obra que tocarem serà una altra sonata de Claude Debussy, i és una sonata impressionista. O sigui, és un altre concepte de sonata, perquè en lloc de ser frases llargues, melodies llargues, es tracta de molts efectes sonors i molts canvis bruscs de colors entre el piano, el violoncel. Doncs, clar, en aquest estil impressionista, no? I el que és preciós d'aquesta sonata és que dura tan sols 11 minuts aproximadament i tracta sobre com ell intenta d'explicar un objectiu total, per dir-ho així, o una cosa que vol complir, i anem veient la sonata, que té molts moments preciosos, que apareixen moltes melodies diferents que contrasten entre elles, i finalment acaba la sonata i l'objectiu que et presenta al principi no es compleix. I és una mica com una filosofia de vida de dir, disfruta el moment, no? Perquè finalment potser l'objectiu final que t'havies proposat no és el més important, sinó el més important és com va evolucionant tot. I a mi això em sembla increïble d'aquesta sonata. Després, la tercera obra que tocarem és la sonata en re menor de Shostakovich, que és un compositor que va estar en actiu mentre que estava en actiu la Unió Soviètica. I veiem un estil que encara avui dia el públic entén molt bé, perquè era molt important en aquesta època que els compositors escrivissin música que tothom pot entendre. I llavors veiem música que, tot i ser neoclàssica, utilitza molts ritmes, moltes repeticions de tema que fa que la gent s'enganxi molt. O sigui, Shostakovich encara avui dia és un compositor que agrada a tothom, a melòmans, a no melòmans, a qui sigui, ho entén. I el que és curiós d'aquest compositor és que al haver estat en actiu durant la Unió Soviètica, veiem molt dins de la seva música com gairebé una paranoia a vegades, o un humor negre per la por de no convèncer a l'Unió Soviètica. O sigui, de dir, ui, si ara jo no agrado, a saber què passa. I això en la seva música es nota molt, com hi ha un humor i de cop aquest humor es torna negre. I finalment acabarem amb Requiebros de Gaspar Cassadó, que és una obra alegre, virtuosa, amb un estil molt ibèric, d'un compositor català que va estar en actiu a Barcelona, i veiem aquest estil d'aquí. O sigui, és una obra que connecta molt amb qualsevol persona que visqui aquí, connectarà totalment amb aquesta obra.
Què us ha portat a triar aquesta varietat? Perquè hem parlat de música romàntica, d'impressionisme, autors de fora, però també d'aquí. Què us ha portat a agafar aquestes quatre obres i aquests quatre autors?
Tots quatre són molt representatius en la història de la música clàssica, sobretot Brahms, Debussy i Shostakovich. I Cassadó, que és l'últim del que he parlat, és, al ser un compositor català, també l'Associació Catalani sempre demana que s'interpretin compositors catalans, i aquesta ha sigut la nostra elecció, perquè a sobre ens trobàvem que quedava molt bé aquest final així espectacular en l'estil ibèric, no? Una cosa virtuosa i d'exhibició per al violoncel també, no? Precisa que dic, vull dir, és que els altres tres compositors, és que és gairebé impossible entendre la música clàssica sense parlar d'alguns d'aquests tres.
Doncs abans de tancar, m'agradaria fer una pregunta tant al coordinador artístic de Catalani com el vicepresident. Per què aquesta aposta per la música clàssica? Perquè sorprèn una mica en el panorama o en el territori acostumats a propostes més lúdiques plantejar-se un concert de música clàssica d'aquestes característiques. A més, afegint l'aposta aquesta última té amb autors catalans.
Bé, és una pregunta amb dos parts, em sembla. Per què autors catalans? Perquè vivim a Catalunya, som catalans. Vull dir, hauria de ser la cosa més natural del món. Per què en un restaurant presentar vins del Priorat? Perquè estem al Priorat. Hauria de ser tan natural com això, o sigui, per què altres associacions no programen compositors catalans? Perquè, per exemple, Casadó, del que ha parlat Robrecht, Casadó és un gran compositor, és potser el compositor del segle XX més important per a violoncel, no més important en general, però per a violoncel és enorme l'importància que té Casadó. Llavors, si els catalans no hem de defensar Casadó, qui ho ha de fer? Ha acabat la seva vida al Japó i tinc por que els japonesos defensen més Casadó que nosaltres. En fi, llavors, per què música clàssica? Perquè no creiem en la música de la comercialitat, perquè la música com a fet lúdic pot ser molt divertit i no tinc res en contra, però la majoria de la música és un producte comercial. I llavors, per què defensar un producte comercial? Vull dir que els productes comercials ja es venen sols perquè hi ha darrere tot una campanya, unes publicitats, una pressió de tota mena, una pressió, els diners criden els diners, vull dir, hi ha una pressió enorme per consumir. Llavors no pensava que en això no havíem de contribuir, sinó al contrari, contribuir en una cosa cultural. I la música clàssica per mi és la millor expressió de la música cultural, la música feta per la música. Però clar, hi ha molts estils, hi ha el que acaba de dir Robrecht, hi ha romanticisme, impressionisme, segle XX, nosaltres hem fet bastant de música barroca del segle XVIII, música del classicisme del segle XVIII, hem tocat totes les èpoques, també del XVII, del segle XVII, hem tocat totes les èpoques, i si a Falset no hem presentat un concert de música de jazz, no és perquè no hem volgut, és que no hem trobat els intèrprets, no hem trobat el moment, però també hi entra. Evidentment, la música de jazz entesa com a art, doncs també és una música que entra en la definició de música clàssica, o com a mínim una part de la seva producció. Si em permets, m'agradaria comentar el nom de l'altre músic, perquè ara hem sentit parlar Robrecht Roeg, que és el violoncel·lista. L'altre músic és Marc Gené, que és el pianista, i que és un gran músic amb grans inquietuds artístiques. Va estudiar a Utrecht, va estudiar a Maastricht, és una persona amb una trajectòria internacional i és un privilegi, jo crec, sentir aquests dos grans músics junts, perquè cada vegada més serà difícil tenir aquí Robrecht perquè té els seus compromisos i serà difícil combinar Robrecht amb Marc Gené, que també té els seus compromisos i les seves tasques laborals. En fi.
Joaquín,
sí. El meu contacte amb la música clàssica ha sigut sempre, perquè a mi, ja saps tu, m'ha agradat la música, tot tipus de música. Però la clàssica no hi havia d'entrar tant com quan ens vam conèixer Ronald i la meva família, i quan ells ens van dir podíem formar aquesta associació, jo de seguida vaig pensar, me sembla magnífic, primer perquè som un poble que estem plens de grans artistes, com estem acostumats a veure cada dos per tres, ja sigui ballant, ja sigui tocant, la banda de música està ahí, però es troba sempre en la dificultat que quan la gent és una miqueta més gran ha d'anar a estudiar fora, se desfà, han de tornar a començar, i amb el camp de la música clàssica no hi havia ningú que tirés d'això, no? I així com en una altra època van tirar de la música a la ràdio, etc, etc, formar aquesta associació i intentar que la gent que tingués inquietud per aquest camí pogués tindre un lloc on agarrar-se i que l'orientéssim, doncs dos van formar el Catalani. Clar, el Catalani la van formar intentant donar certa qualitat, i per donar certa qualitat has de buscar músics que realment et compleixin i facin el que tu realment esperes que et donin d'ells, no? Així van començar a fer concerts, intentant també que, si no, perquè és una realitat que veiem, no la joventut va massivament a aquests concerts, però sí que sàpiguin que hi ha un lloc on poden agafar-se si a ells les interessa aquest camí, no? I que ahí hi haurà una orientació, hi haurà uns músics que, si els escolten, segurament que les agradarà, i amb aquesta intenció, i hem estat molt contents de lo que hem fet, perquè hem portat música clàssica a llocs com la Serra del Mos, com Tivissa, com poblats de la Franja d'Aragó, o sigui, gent que quan sent concert d'ell Catalani més o menys sap de lo que va. I si algú té interès en seguir aquest camí, sap que sempre pot recurrir a altres i que nosaltres l'escoltarem i l'intentarem enfocar com Déu mana.
Doncs moltes gràcies als tres per a...
Moltes gràcies. Us esperem el divendres 14 d'agost a 8:15 al Castell.
Moltes gràcies, Ronald de Roeg, al Joaquim Ruiz i Catalani, i també, com no, al Robert de Roeg.
Moltes gràcies.
Interpret d'aquest concert per a aquests minuts i per a aquesta estona de conversa al voltant de i Catalani, aquest concert. Moltíssimes gràcies als tres.
Gràcies.
Gràcies a Ràdio Farset.
Gràcies.
Tot seguit, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les altes temperatures. No han arribat possiblement als 40 graus a Israel, però sí, doncs, s'hi han acostat a alguns llocs. Una situació, doncs, que es mantindrà encara aquest cap de setmana i els primers dies del mes d'agost, amb temperatures molt altes, d'una forma molt constant i pràcticament sense alteració en quant important en quant a aquestes. Tindrem possiblement algun brot de tempesta fruit d'aquesta calor, però sense conseqüències, i poca cosa més, és a dir, acabarem el mes de juliol, o hem acabat el mes de juliol amb bo, i començarem el mes d'agost amb en calor, d'una manera doncs, generalitzada, i unes temperatures amb poca variació i pràcticament sense grans oscil·lacions durant els primers dies d'agost. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 2003, la calor també és intensa al sud d'Espanya, amb temperatures que van agafar 46 graus i 4 dècimes a Mèrida, 46 i 2 a Còrdoba, 46 a Sevilla i 45 a Jerez de la Frontera.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé.